de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Molt bon dia. Tot just passen uns minuts de les 10 del matí en aquest dissabte 5 de juliol. Jo sóc la Raquel Camins i això és el programa de cap de setmana de COPE, Catalunya i Andorra. I si em deixes, que espero que sí, t'acompanyaré les dues properes hores on parlarem de hobbies curiosos. Entre ells, el de fer robots casolans, que ens ho explicarà el Guillem Camprodon. A més, coneixerem on trobar la millor fideuada al Maresme, el restaurant Sardineta Arenys de Mar, i parlarem amb la cuinera, la Iolanda Major, que és qui hi posa el cor i l'ànima. Repassarem el recorregut de la segona edició de la Ruta de la Croqueta fins aquest diumenge a Mataró i descobrirem un nou concepte de restaurant molt peculiar i exclusiu al restaurant Terrassa Fuego a l'hotel Hyatt Regency Tower a Barcelona. També ens endinsarem a Aire Ancient Bats, una experiència meravellosa per desconnectar de tot i molt recomanable. I a més, la colla de geganters de l'Esquirol torna a organitzar la seva trobada anual de gegants i en parlarem amb l'Olec. Parlarem doncs també de que els capgrossos aquest cap de setmana reuniran el 13 de juliol, com us deia, i si coneixes d'algú que té algun hobby curiós o tu mateix, tu mateixa vols explicar el teu, pots fer enviant un mail a camins.catalunya@cope.es. Ara sí, comencem cap de setmana.
Esteu escoltant Cap de Setmana
amb Raquel Camins,
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Hobbies curiosos.
He recordat les tardes d'inverno por Madrid, les noches enteras sin dormir. La vida pasaba y yo sentía que me iba a morir.
Cada setmana parlem, m'expliqueu els vostres hobbies, hobbies curiosos, diferents, alguns que fins i tot acaben esdevenint a dia d'avui la vostra professió. Recordeu que ho podeu explicar i m'ho podeu explicar perquè els llegeixo tots a camins.catalunya@cope.es. I avui en tinc un que és sorprenent, a mi realment el vaig trobar molt curiós, que és tenir el hobby de construir robots casolans i d'aquí, a més ho ha acabat portant a la seva professió diària. Ens ho explicarà ell, el Guillem Camprodon. Molt bon dia, Guillem.
Bon dia, gràcies per trucar-nos.
Guillem, quan et vas començar a interessar per al món de la robòtica?
Jo diria que des de ben petit. La veritat és que crec que sóc d'aquesta gent i d'aquesta generació que ens agrada obrir tot allò que tenim a davant i descobrir què hi ha dins. Per tant, no sabria dir-te exactament quan, però sí, des de fa molts anys.
Sí, que ja t'apassionava tot aquest món. I ens pots explicar exactament què és un Fab Lab i quin tipus de projectes acostumes a veure relacionats amb la robòtica domèstica?
Doncs un Fab Lab és un espai on es pot fabricar gairebé qualsevol cosa. Aquesta és la idea. Neix d'una idea una mica més profunda, potser, que és la idea de la fabricació personal. Què vol dir? Vol dir que, igual que ara mateix tots fem servir l'informàtica, almenys com usuaris, per fer escriure'ns poemes, fer-nos fotos, una cosa que fa potser 20-40 anys era només part d'alguns experts que sabien com anaven els ordinadors, és el mateix extès a la fabricació, extès a fabricar qualsevol tipus de cosa. És la idea que tots puguem fabricar gairebé qualsevol tipus de cosa. De Fab Labs n'hi ha molts al món, actualment hi ha registrats més de 3.000, i diria que més enllà d'això s'han convertit en punts de trobada on es generen innovacions molt locals, perquè al final la gent que va en aquests llocs, la gent que es troba en aquests espais, el que busca és donar sortida a les seves idees, a les necessitats que tenen individuals o col·lectives en cada ciutat, en cada barri.
Ostres, però amb tot el que és la robòtica heu d'estar constantment actualitzats, perquè jo faig memòria quan era petita i jugava a l'ordinador del meu avi amb una pantalla que era en blanc i negre, amb un toc verdós, i uns ninots que eren quadrats, molt estranys, i a dia d'avui doncs, ja tenim unes supervideoconsoles on sembla que estiguem dins del joc. Tot ha evolucionat molt de pressa i, clar, vosaltres heu d'estar o has d'estar en constant reciclatge, entenc.
Sí, correcte. Diria segurament el més sorprenent és que abans hi havia certes tecnologies que eren completament inaccessibles al públic. O sigui que havies de ser una gran empresa que tingués accés, diguéssim, a molt de capital per poder doncs, comprar les llicències o accedir a aquestes tecnologies. I avui en dia, per sort, gràcies al software, al maquinari, al hardware lliure, cada cop és més possible doncs, que qualsevol persona que tingui interès pugui accedir a tecnologies molt avançades. O sigui que, diguéssim, aquelles coses que podem provar o podem inclús jugar amb elles en un espai com pot ser un Fable o inclús a casa, cada cop són més pròximes al que està fent la indústria.
En referència al que deies, com puc començar algú des de casa com a hobby, construir robots o dispositius automatitzats? Quins primers passos o recursos recomanaries?
Jo sempre recomano que el millor és aproximar-se a les comunitats locals que existeixin. El gran problema sempre és descobrir-les, no? Diria que en el cas d'aquí, de Catalunya, hi ha una xarxa molt rica, a vegades una mica desconeguda, de Fab Labs, d'ateneus de fabricació, Space Maker, etc. Molts inclús, diguéssim, dins d'espais públics, com pot ser biblioteques o centres més relacionats amb el món empresarial, i que tenen sempre programes de formació o espais perquè el públic general hi pugui accedir. De fet, a Barcelona, que sí que és una mica un problema perquè molta gent m'ho demana, però com puc aproximar-me a aquestes temàtiques? Estem a punt de llançar el que serà la xarxa que unirà tots aquests espais, tant Fab Labs com Ateneus de Fabricació, que en el cas de Barcelona depenen de l'Ajuntament, etc., per crear, diguéssim, una mica això, un programa d'activitats compartit i que sigui fàcil per a aquella gent que tingui interès doncs, en la robòtica o tingui interès en la impressió 3D o en fabricar-se coses ell mateix pugui accedir-hi fàcilment.
I per aquelles persones que ens estiguin escoltant i els apassioni aquest món també, com el teu cas, i vulguin que la seva afició derivi en projectes més seriosos o més professionals, o vulguin simplement tenir-la i poder-la fer, on es poden adreçar?
Jo els diria que, a veure, avui en dia tota la major part de la informació i el coneixement sobre aquestes temàtiques és online, diguéssim, no? Hi ha gran quantitat de coneixement obert i lliure que un, si té una mica d'interès, pot fer servir. El que sí que recomano, òbviament, com dèiem abans, és trobar aquests espais de trobada, que crec que són molt importants. I allà, en el cas de Barcelona, almenys, que és on no conec més, diria sobretot que s'aproximessin als ateneus de fabricació, que depenen de l'Ajuntament, d'espais com pot ser el FAB Casa del Mig, que és el barri de Sants, que són espais públics i oberts a tothom i que realment poden trobar una comunitat que els ajudi a començar amb aquestes pràctiques.
I actualment, Guillem, quines oportunitats de mercat o de futur veus que en la robòtica domèstica per als creadors independents o les petites empreses?
Jo crec que hi ha molt, molt futur, sobretot perquè el que trobem és que les grans empreses desenvolupen tecnologia que és molt tancada. Això vol dir que és tecnologia que és molt difícil doncs, que al cap dels anys segueixi funcionant. I en segur que qui més qui menys s'ha trobat amb algun producte que va comprar fa uns anys i que ara ja no funciona doncs, perquè el servei al qual estava connectat doncs, ha deixat de funcionar o l'ha d'actualitzar i no el pot fer servir més. Llavors, totes aquestes pràctiques, diguéssim, més obertes, on, diguéssim, nosaltres no només som usuaris, sinó que també entenem com funcionen, ens permeten al final, doncs, generar tecnologia que dura molt més durant els anys i això té implicacions molt positives, jo crec, per la sostenibilitat i al final per crear tecnologies que no facin que el planeta vagi pitjor, sinó que vagi millor.
I Guillem, on et podem trobar? Vull dir, tu a dia d'avui ets director de FabLab?
Correcte, soc director del Fable Barcelona, l'Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya, i recomano a qualsevol persona que tingui interès pot visitar la nostra web i hi ha un munt d'activitats que desenvolupem al llarg de l'any, tant al IAC com al Fable Barcelona.
I ara, a dia d'avui, que ets el director de FabLab, i clar, els teus pares t'han vist des de petit com somiaves amb els robots, no t'havien dit mai allò de que tenies pardalets al cap?
Sí, bueno, més que res, crec que el que passa a molta gent és que realment costa trobar aquest espai, no? Perquè en el cap i a la fi, doncs, segurament des d'un perfil més, per exemple, de l'enginyeria tradicional, doncs, normal seria treballar en una empresa molt gran, des d'un perfil més pròxim, doncs, al món del disseny seria treballar potser en un estudi, i el Fab són aquests espais una mica entremig de moltes coses que, per sort, diguéssim, permeten a la gent construir-se una mica el seu propi recorregut, i aquí és on he acabat jo, diguéssim, dirigint aquest Fab aquí a Barcelona.
Doncs els somnis es fan realitat i els robots, vés a saber fins on arribaran, però segur que també. I Guillem, moltíssimes gràcies per ser al programa aquest matí i explicar-nos-ho.
Moltes gràcies, fins aviat.
I recorda que si tens algun hobby curiós o ens vols explicar el teu, ho pots fer enviant un mail a camins.catalunya@cope.es.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
Cope, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Com cada dissabte, tinc amb mi preparadíssim l'Adrià, que el trobareu a www.joprencatalà.cat o a l'Instagram @joprencatalà. També recordeu que ara que ve l'estiu és un molt bon moment per dedicar temps a la lectura i tenim el seu fantàstic llibre Clar i Català, Barbarismes i Barbaritats i com pots evitar-los, de l'editorial Montena. I el tinc aquí amb mi. Molt bon dia, Adrià.
Bon dia, Raquel. Avui parlem d'un verb que segur que feu servir molt, que és petar. I ja us aviso que pot voler dir moltes coses i són ben expressives. Donem-hi un cop d'ull. Comencem, però, per l'origen d'aquesta paraula, perquè és ben curiós. El mot petar ve del llatí peditare, que originalment volia dir expel·lir ventositats. Sí, sí, com ho sentiu. I segurament per aquest soroll que fa ha acabat derivant a qualsevol soroll sec i curt, com el d'un cop, d'una explosió petita o una cosa que esclata. Per exemple, la primera excepció que ens indica el Diec amb el verb petar és una cosa que es trenca, s'aclivella, esclata. Quan una roda peta, ja pots anar a buscar un mecànic, o quan un globus peta, tot saltem. El soroll sec, curt, sobtat, això és petar. També vol dir morir. Quan algú ha petat, és una manera informal de dir que ha mort. Va petar, diem, i malgrat el to col·loquial, tot ens entenem. O fins i tot per coses com l'ordinador. Si ens ha petat, és que n'hem de comprar un altre. Ara bé, també hi ha usos més curiosos en forma d'expressions. Si algú us diu anem a fer petar la xerrada, vol dir que us convida a conversar tranquil·lament, a passar l'estona parlant, un cafè, una terrassa, una xerrada que petem entre rialles. També tenim una cosa que ha anat a petar a un lloc. Vol dir que hi ha arribat sense voler-ho per atzar. Exemple, va sortir a fer un tomb i va anar a petar al bar. Potser no era el seu pla inicial. O un altre ús habitual és quan el sol peta. Aquí peta el sol de valent. Vol dir que els raigs cauen forts, intensos, que ens hi torraríem. Sobretot aquests dies és una expressió que podem fer servir.
I tant. I...
Sí, sí, perquè la calor no ens en lliurem i el sol peta de valent. I acabem amb un dels meus preferits, que és petar-se de riure. Vol dir riure molt sense poder parar. Literalment com si el fet de riure esclatés de dins. Amb tot això queda clar que petar és un d'aquells verbs que ens mostra la riquesa que té el català. Té força, té so i té mil cares. I segurament encara hi ha més significats de petar que no he comentat, però n'he fet un recull.
Adrià, i ara que ve l'estiu, hi ha persona que aprofita doncs, per contactar-te i fer un repàs o aquells que s'estiguin traient el nivell C de català, que vulguin tenir més informació?
Tot i que l'estiu ens ve de gust desconnectar, hi ha gent que sí que en contacta per oferir classes de català, per fer algun repàs. És a dir, jo estic disponible tot el mes de juliol, així que si algú necessita repassar, que sàpiga que jo continuo treballant i que el puc ajudar en qualsevol cosa, sigui el C1, C2 o qualsevol cosa de llengua.
El trobareu amb els seus vídeos fantàstics a l'Instagram Jo Aprenc Català i a www.joaprenccatala.cat. Ell és l'Adrià i també el trobareu el dissabte vinent al programa que t'hi esperem, Adrià.
Què i a on menjar?
I ara que podem sortir de casa, tenim ganes de fer coses, de conèixer nous llocs i sobretot ens agrada molt menjar i menjar bé. I volem saber com fer la millor fideuà i avui fem parada a un racó del Maresme que enamora pel paladar, però sobretot per l'ànima. Estem parlant de Sardineta, el restaurant Sardineta, el petit gran tresor d'Arenys de Mar, al carrer de Vall número 41. Allà, on la Yolanda Major en rep amb un somriure i una cuina que parla d'estima, de tradició i sabor, i coneguda per tenir amb tot mereixent la millor fideuà del Maresme, i ens ho explicarà ella mateixa. No és només un bistrot, és una experiència que us farà sentir-vos com a casa. Molt bon dia, Yolanda.
Bon dia, què tal?
Molt bé, molt contenta de que hagis accedit a venir al programa perquè realment la Sardineta Bistrot enamora al carrer de Vall 41 Arenys. Però Quan vas saber que la cuina formaria part de la teva vida? Hi va haver algun moment especial que et va marcar?
Home, jo crec que ja neixo marcada. Els meus pares han tingut restaurant tota la vida, jo ja neixo en un restaurant, a la meva infantesa la passo allà, i després marcar-me ja com a moda professional quan estudio cuina i vaig a treballar. Tinc la sort de treballar al Drolma, al Majestic, amb en Fermí Puig. Allà jo veig el producte, veig aquella cuina catalana que m'enamora i allà em desperta una mica el cuinar d'aquesta manera, no?
I diuen que la cuina que fem, sobretot, porta una mica de la nostra història. Què hi ha de tu, de la teva infància, de la teva família o de cada plat que serveixes a Sardineta?
Bueno, jo crec que al final tot, perquè tinc la sort de néixer aquí a Arenys de Mar, que tenim la sort de tenir-ho tot, tenim mar, tenim muntanya, tenim terra, tenim de tot. I la sort de que el meu pare també és cuiner, i neixo ja en una cuina i tinc la sort que cada dimecres, per exemple, que era el dia que els meus pares feien festa, anàvem a dinar cada dimecres fora. I, bueno, la sort d'haver tastat molta cuina catalana, que al final són les meves arrels, el territori, la cassola, el mar, una mica tot, el conjunt, és el que vull desprendre jo amb la meva cuina, al final. I crec que així ho faig.
I, de fet, ens hem traslladat a Sardineta perquè la teva fideuà ha enamorat a mig Maresme. Què té de diferent? Ens pots explicar una mica com la prepares? O quin és aquell petit detall que mai falla?
Bueno, jo per mi, clar, no té cap secret. Al final, per mi, la fideuà que fem és... La base és torrar bé el fideu, que així és quan després queda tot tieso i s'aixeca i amb un bon fumet.
Home, això de que no té cap secret, et prometo que la faig jo i no em queda igual, eh?
Bueno, perquè n'he fet moltes, això vol dir. Però bueno, el secret és un bon fumet, un bon fideu torradet i una mica de forn i ja està, i una bona marca, si vols ficar-li alguna sèpia, algun calamar, una bona gamba, però al final un bon fumet i un bon fideu torradet no té més.
Hi ha molta gent que ara, quan varen passar la pandèmia, es van passar hores i hores cuinant i no sé, no sempre queda igual. Per què passa això, que a vegades fent de la mateixa mecànica no sempre queda igual?
Bueno, l'únic que pot passar, potser, és el forn. Jo crec que sí que juguem molt amb temperatures de forn. Al final, la fideuà el que necessita és un cop de forn fort perquè el fideu s'aixequi, xucli el suc, el fumet i s'aixequi el fideu. Si el forn potser el tens una mica més fluixet, igual et queda més pastoseta, no se t'aixeca el fideu, massa suc... Hi ha molts factors que poden influir. És una mica de grassa i fer-ne moltes.
I si poguessis cuinar la teva fideuà per una persona del passat, algú que t'hagi inspirat, qui seria? O què li diries mentre remenes el sofregit?
Bueno, jo del passat segurament hauria d'anomenar els meus avis, que al final són els que... Clar, els meus pares tenen restaurants, són les que una mica m'he criat amb ells, no? I no sé, els explicaria alguna història, segurament, d'alguna trastada que he fet, que sempre t'encobrien una mica els avis, no?
Els avis sempre...
Sempre ho tapaven tot. Clar.
Han après primer sent pares i després ja sent avis, ja és quan es deixen anar la melena, que se sol dir.
Sí, sempre et cobrien de tot.
I és curiós perquè abans, crec que estaràs d'acord amb mi, nosaltres de petits vèiem com cuinaven les mares o els avis, perquè no teníem com ara tanta tecnologia, que era més a prop d'aquelles coses més senzilles i més properes. Tu et quedaves estona mirant com cuinava la teva àvia o la teva família?
Clar, jo em quedava embobada i pensa que també veníem d'una època d'aquella cassola de fang, de fer-ho foc plus, del xup-xup, que ara sembla que sempre tenim pressa, no?, per cuinar i volem tot ja i al final la cuina i la tradició té molta base, molt de sofregit, moltes picades i molta feina darrere, la bona cuina catalana, i no la podem perdre, jo crec.
I el que, sobretot, quan vaig venir em vaig enamorar, però una de les coses que després he llegit molt, i a part que també vaig valorar, és el producte que tens. Com ho fas per triar aquest producte que sigui tan bo? Em sembla que tens alguna mena de mania, oi, amb el tema del producte?
Sí, tinc una obsessió. Bueno, perquè al final... Si vols donar el millor de tu i el millor que surti al restaurant, necessites el millor producte, les millors mans o una mica de cura amb les mans. I al final sí que sóc una obsessiva d'anar-ho a buscar. El dimarts anem a comprar la verdura a Pineda perquè anem directament a Pagès. El peix l'agafo tot d'aquí d'Arenys, si no és d'Arenys no el vull. Sense discriminar ningú, eh? Però prefereixo fer territori. Jo què sé, no ho sé, és una obsessió. Però jo crec que em ve de naixement, perquè tu pensa abans que els meus pares, quan tenien restaurant, abans venia directament al pagès, venia directament al pescador. És que al final m'ha marcat molt el que jo he viscut de petita, no? I ara va canviant tot tant que costi trobar allò que era tan fàcil abans, és el problema.
Ara, és tot molt diferent. I quin ha estat el moment més bonic, el més emocionant que has viscut dins el bistrot?
Bueno, jo crec que emocionant potser el dia que aconseguim obrir-lo, que aconseguim pujar a la persiana després de molta feina, molts diners i molts esforços. I després, feliç, també podria dir que ho són tots, perquè quan una fa el que li agrada i com li agrada, cada dia és felicitat.
Clar, perquè
per mi, cada dia...
Tu vivies, has viscut molt en la restauració i, a més, volies un concepte diferent, que, perquè és molt tranquil, és molt acollidor. Ho havies pensat, de dir, jo vull un lloc on la gent pugui, doncs, realment connectar amb el menjar, amb els sentits, i no tant amb el soroll de fons i sí. Del xivarri?
Sí, està molt més que pensat. Al final tenim un lloc petit on tenim molt d'espai entre taules, on intentem agafar les taules amb un temps de distància de reserves perquè tothom estigui a gust i disfruti d'aquell moment. No un lloc de batalla amb tots els respectes, però no haver de córrer i poder donar tots els sentits i que la gent disfruti de tots aquells sentits que té menjar tranquil i amb harmonia, no? com si diguéssim.
I per acabar, Iolanda, si haguessis de descriure Sardineta amb una cançó i un plat, quins serien?
Uf, a mi em fas molt difícil això de triar un.
Oh, clar, si fos fàcil no tindria gràcia.
Quan t'agrada la cuina seria injust triar un plat només. Jo diria que un bon producte, ja sigui terra, mar o no cal que sigui tampoc de luxe, i cançó, pues, no ho sé, qualsevol que desprengui felicitat, perquè al final... És com em sento jo quan faig el que puc fer i el que vull fer.
Doncs jo realment us recomano moltíssim per gaudir d'una molt bona experiència tant culinària com personal. Que aneu al carrer de Vall 41, Arenys de Mar, conegueu la Sardineta, conegueu a la Iolanda, que hi posa el cor i l'ànima. I cortesia de Sardineta, podeu entrar al sorteig d'aquest descompte de 80 euros per poder-hi anar doncs, a menjar. Aquells més ràpids en enviar un mail a camins.catalunya@cope.es, camins.catalunya@cope.es, dient quina és l'obsessió de la Iolanda, que ens ho ha explicat a l'entrevista, i així sabrem si heu estat atents. Iolanda, i moltíssimes gràcies per ser aquest matí de dissabte amb nosaltres al programa.
A vosaltres, un plaer.
Esteu escoltant Cap de Setmana.
Amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
A Fuego Terres and Grill, la nova aposta de Hyatt Regency Barcelona Tower, cada taula té un grill al centre. Viu una experiència gourmet única inspirada en el yakinuki japonès. Tu cuines la carn, el peix o l'opció vegana al teu gust. Una fantàstica terrassa exclusiva, alta cuina i bon viure. A la Gran Via 144, l'Hospitalet. Reserva el 93 413 5030. Només fins a l'1 de setembre.
Ho escoltes?
Seguim, això és Esports Cope a Cope Catalunya.
A Cope Catalunya.
Arrere, a Cope Catalunya. I Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de COPE Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a COPE Catalunya, amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Están pasando muchas cosas.
Habemus Papam.
Y en tiempos de cambio, solo los líderes tienen las respuestas que necesitas.
El protodiácono cardenal sale para anunciar el nombre del nuevo papa.
Según el EGM, la linterna de COPE con Ángel Expósito es líder con 1.122.000 oyentes diarios.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Aldi.
¡Jo! Yo quería que sacaras unas costillitas de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yujú! ¿Ahorra con la costilla de cerdo adobada?
A 5,95 los 850 gramos, un 21% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
tú eres más de pensar o de actuar.
Yo actuar a lo loco.
¿Y si sale mal? Yo prefiero ser inteligente y pensar bien las cosas. Como cuando compras un vehículo de ocasión. Es mejor ir a lo seguro. Por eso siempre acudo a Spoticar. Ofrecen asistencia 24/7 con hasta 3 años de garantía. Visita uno de sus concesionarios o entra en spoticar.es y elige el modelo que más te guste. No seas valiente. Sé inteligente.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Esta es Ana, que dejó escapar las rebajas de Costa y se pasó todo el verano en casa remojándose en una piscina hinchable.
Tú aún estás a tiempo. Aprovecha las rebajas de verano de Costa y reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Date prisa, terminan el 15 de julio. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
COPE Cataluña y Andorra.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
Pau Víctor, que ens atén des de la concentració i des d'allà.
Ens ha faltat la guindilla del pastel, que diríem que és la sí. Champions, però bueno, crec que hem fet un any molt i molt bo i bueno, espero que l'any que ve puguem repetir-lo i millorar-lo.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De dilluns a divendres.
Confidència.
Momentos.
Momentos.
Amb Luis Rodríguez.
El Tour de Francia ya está en marcha. 21 etapas, montaña, velocidad, ataques y un objetivo claro. Derrotar a Pogacar y a Vingegaard.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
En COPE te lo contamos todo.
20 kilómetros meta, 4:27.
Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Cada día desde las 4 en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, desde las 3, cobertura especial en tiempo de juego.
Línea de meta, Eri Frade.
¿Qué tal, Paco?
Hasta el 27 de julio,
el Tour de Francia en COPE,
con Eri Frade.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Y tenemos nuevo campeón de la UFC. Es el mismo matador de siempre, solo que ahora se ha coronado en el peso ligero. Ilia Topuria noqueó a Oliveira. Y estas, por cierto, fueron sus palabras al ver el micrófono azul de nuestro compañero Ángel García en Las Vegas.
¡Vamos, campeón! La COPE siempre presente.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Bueno, hoy es porque es un día interesante hoy, informativamente hablando.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
A Fuego Terres and Grill, la nova aposta de Hyatt Regency Barcelona Tower, cada taula té un grill al centre. Viu una experiència gourmet única inspirada en el yakinuki japonès. Tu cuines la carn, el peix o l'opció vegana al teu gust. Una fantàstica terrassa exclusiva, alta cuina i bon viure. A la Gran Via 144, l'Hospitalet. Reserva el 93 413 5030. Només fins a l'1 de setembre.
de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què i a on menjar?
Torna un dels esdeveniments més gustosos de la meva ciutat de Mataró, la segona ruta de la croqueta, que estarà activa fins aquest diumenge 6, fins demà. Bars i restaurants de la ciutat ens sorprenen amb les millors creacions de croquetes, tan clàssiques, atrevides, de mar, de muntanya. Una autèntica festa per als paladars més exigents. Així que, ja ho sabeu, ens toca fer la ruta, tastar i votar, sobretot, la vostra croqueta preferida. I a veure quina és la que més li agrada a la presidenta del NEM de Negoci i Empresa, la Anna de Quirós. Molt bon dia, Anna.
Hola, molt bon dia, Raquel.
Anna, tens croqueta preferida o no es pot dir?
A veure, sí, clar que en tinc, però no puc dir-ho perquè estaria molt malament per part meva dir-ho. Bueno, la veritat és que en tinc més d'una. O sigui, totes les que he tastat, i encara em queda el vermut d'avui, el dinar, el sopar, el de demà, perquè fins demà diumenge a la nit les podem tastar totes. I en més de 20, o sigui que portem ja una setmana tastant croquetes, et dic que he repetit alguna. Vale? Vull dir que a vegades menges una i dius, va, una altra, no? Una altra, perquè amb una som... N'hi ha que són grans, eh? Perquè no són croquetes petites, no n'hi ha cap de petita, però són totes molt bones i com deies, ja, de mar, de muntanya, dolces...
Sí, i sí. La croqueta amb forquilla o directament amb els dits?
Uah, jo amb els dits... Jo les croquetes amb els dits. N'hi ha algunes que no, perquè porten salsa i llavors, i a més són grans i les has de menjar amb unes forquilletes que et donen i tal, però bueno, hi ha de tot, és que hi ha de tots els gustos i per tots.
I quina és la finalitat de la ruta de la croqueta de Mataró? Hi poden assistir tots els públics o com funciona?
Sí, sí, bueno, evidentment és per tots, no? A qui no li agrada una croqueta, vull dir que sí, sí, això des de ben petitets fins a molt grans que en mengem, no? Mira, nosaltres des d'anem treballem per descobrir el potencial creatiu del nostre teixit comercial i fomentar el consum local. Llavors, l'any passat va ser la primera vegada que vam fer aquesta ruta, bueno, perquè comença el bon temps, a més aquest cap de setmana ja està baixant la calor, vull dir que tindrem bona temperatura per fer terrasses, per fer interiors... I el que volem és que vingui públic de Mataró, de la comarca, de la província, a tastar-ho i a donar a conèixer doncs, tot el potencial que tenim tant en menjar per emportar, restauració i xarcuteries. Vull dir que no només és restauració, sinó que tenim, la majoria són restauració, però també tenim menjar per emportar i xarcuteries que fan croquetes.
I quantes croquetes són massa croquetes? Existeix un límit? Perquè, clar, com bé deies, tant en podem menjar per esmorzar, per dinar, com per sopar i berenar.
Sí, jo és que sóc molt croquetera, eh? Vull dir, jo quan era petita, ara ja no em puc permetre, però m'havia fet entrepans de croquetes, vull dir, imagina't, o sigui que si m'ho preguntes a mi, jo no tinc límit. Bueno, la veritat és que són molt bones, i mira, n'hi han de gamba, hi han les tradicionals, hi han de restauració que tenim, per exemple, italiana, mexicana, japonesa. Tenim dolces.
Hi ha algun lloc, Anna, en la qual es pugui veure la informació de les que hi ha o dels esdeveniments, dels
sí,
establiments, perdó, que hi participen?
Mira, hi han dos QRs. Un que és el que et dona al restaurador quan proves la seva croqueta, però en els negocis, a fora, veureu també el cartell de la ruta de la croqueta amb un QR. Aquest QR et diu tots els establiments. Després tenim tríptics per tota la ciutat on te posa la ruta de la croqueta i allà surten els més de 20 negocis que participen. Et diu el nom, l'adreça i quina croqueta pots anar a tastar. Doncs... I llavors, un cop hi vagis, Raquel, no t'oblidis de votar.
Ah, no? Això el primer. A més, és la meva ciutat. A mi em tocarà aquest cap de setmana croquetes a totes hores. Això ho tinc claríssim.
Bueno, ja veuràs. Ja ens trobarem.
Doncs ja ho sabeu, aquest cap de setmana tenim la ruta de la croqueta a Mataró. I jo agrair-te molt a l'Anna de Quirós, a la presidenta de NEM, que hagi estat amb nosaltres per explicar-nos-ho.
Gràcies a vosaltres.
de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
I com us deia a l'inici, el programa és un molt bon moment per desconnectar, per dedicar-nos temps. De fet, durant tot l'any hauríem de fer aquesta petita desconnexió. I en aquest cas és una petita gran desconnexió, perquè si us apropeu i coneixeu Aire en 100 watts, descobrireu que només falta anar-hi perquè sembli que hem anat de vacances. Encara que sigui un únic dia, unes úniques hores, és una experiència única de benestar, de connexió amb la natura i, sobretot, on cos i ment es relaxen i connectem amb nosaltres mateixos, que moltes vegades se'ns oblida. A més, tenen centres a Barcelona, a Vallromanes, a Sevilla, a Almeria i també a l'estranger. I concretament, avui anem a Aire de Vallromanes, que és una oportunitat perfecta per desconnectar i gaudir d'una experiència amb calma i harmonia, i ens ho explicarà l'Andrea Trillo. Molt bon dia, Andrea.
Hola, molt bon dia.
Andrea, com descriuries l'experiència Aire? A qui va adreçada?
Doncs, mira, l'experiència Aire és un viatge que diem que és com un viatge sensorial que busca la relaxació del cos, de la ment, busca tornar a reconnectar amb nosaltres mateixos. La gràcia de poder anar a Aire és que pots anar acompanyat, pots anar a fer com una celebració especial o pots agafar-t'ho com un temps per tu, per agafar forces, per tornar a connectar. Pensem que, ostres, la necessitat, no?, de parar, de cuidar-se, de reconnectar amb un mateix és com molt necessària i que hi ha molts moments al llarg de la setmana, al llarg de l'estiu, on necessites aquest moment de pausa i de reconnexió.
I quin tipus d'activitats i serveis trobem quan anem a Aire perquè, sobretot, desconnectem i ens puguem relaxar?
Doncs mira, jo et diria... Més que activitats, diria que són experiències. A Aire oferim com un viatge sensorial en espais únics, i en el cas de Vallromanes, el que fa aquell espai tan únic és una masia del segle XV que està envoltada de natura. I dintre d'aquesta masia, que està reformada i està il·luminada únicament amb espelmes per tot el recorregut, el que pots trobar és un recorregut termal amb diferents banys, amb diferents temperatures, per tenir una experiència com molt diferent. I després d'això, el que sempre aconsello jo és que la gent pugui donar-se un massatge i fer-se una experiència una miqueta més relaxant.
Jo, de debò, les vegades que hi he anat, he quedat impressionada i realment és el que deia al parlar d'Aire, que només que hi siguis un parell d'hores o dues hores i mitja, sembla que t'hagi passat un mes de desconnexió, un mes de vacances. Entres, és com un altre món, a part sense mòbil, sense tecnologia, sense res, que ens costa tant avui en dia. Aquest moment per tu de relax, i a més si et fas un massatge ja és increïble.
Doncs sí, el que busquem és això, no? Aquesta, forçar una miqueta aquesta desconnexió, el que comentes, el que no tinguis el mòbil durant aquest espai de temps, crec que et dona el poder de poder disfrutar o gaudir de l'experiència amb més profunditat. A mi el que m'agrada més és sobretot fer la part dels circuits dels banys. Al final tenim una diferència de bany, diferents banys. Comencem el circuit, no?, amb el que seria el bany temperat, que li diem que és el tepidàrium, nosaltres li diem tepidàrium. Després el que recomanem en general és el bany calent, perquè s'està posant com molt de moda i és com molt necessari aquests contrastos d'aigües, no? Llavors el que recomanem moltíssim és escoltar el teu propi cos i passar del bany calent al bany fred i fer com diferents canvis de temperatura. I potser la joia de Vallromanes i de la majoria dels nostres centres és el flotàrium. És un espai perfecte perquè flotes, es pots escoltar la música a sota l'aigua i és perfecte per relaxar-se i per... No,
com I a més et queda una pell meravellosa, perquè crec que porta alguna cosa de sal, no ho sé, però quan Correcte. Surts d'allà toques la cara sí. i dius, sembla que hagi rejuvenit 10 anys.
Sí.
De fet, Correcte. Estic pensant que ja em toca tornar, eh?
És una bona idea.
Hi ha alguna novetat, alguna sorpresa que heu preparat? Perquè crec que és l'aniversari d'Aire en 100 watts de Vallromanes aquest any.
Sí, doncs just aquest any celebrem, no?, el desè aniversari I sí que tenim algunes sorpreses, que serà perquè doncs, aquella gent que pugui venir doncs, pugui tenir un benefici addicional, no?, per venir a visitar-nos.
I què han de fer tots aquells que vulguin reservar o venir a conèixer Aire de Vallromanes?
Doncs mira, haurien d'anar a la pàgina web, que és beaire.com, beaire.com, i anar a buscar el centre de Vallromanes i descobrir el centre ja des de fora i una mica més endavant des de dins per veure doncs, tot el que us he pogut explicar.
Doncs ja ho sabeu, Aire en 100 watts, Viaire, 3w.viaire.com per fer la vostra reserva. N'hi ha a Barcelona també, però el de Vallromanes té com un encant especial perquè té una piscina exterior, és molt màgic i hi heu d'anar-hi. Millor no faré spoiler, però què t'agradaria, Andrea, que sentissin els amics o amigues que vinguessin? Perquè tant es pot venir, com deies, en solitari, en parella, o fins i tot hi ha grups, a vegades d'algunes amigues, doncs perquè estan celebrant un comiat de soltera, però amb tranquil·litat. No és una festa de música a tope, sinó al contrari, de cuidar-se, de compartir aquella experiència. Què t'agradaria que s'emportessin?
Home, a mi m'agradaria doncs, que poguéssim crear, no?, una espècie de memòria com única, una experiència emocional que quan d'aquí un any, no?, quan estiguis pensant en aquest moment, diguis, ostres, te'n recordes, no?, que guai va ser aquell moment. I també una sensació de lleugeresa, no?, d'emocional, lleugeresa de, corporal, de dir, escolta, és que he sortit d'aquí totalment renovat. Aquests, jo crec que aquests són dos dels components, no? Una memòria emocional i l'altra aquesta lleugeresa corporal.
Jo us volia felicitar per lo bé que ho heu fet, perquè realment s'aconsegueix desconnectar en un món tan complicat i de tant d'estrès. I jo us ho recomano a la Riera de Vallromanes, sense número, Vallromanes, Aire Vallromanes, i podeu entrar a l'Instagram també, que és Aire en 100 watts _ i 3w.viaire.com per fer la vostra reserva, que realment us encantarà. I Andrea, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres aquest matí de dissabte explicant-nos aquesta experiència que, tot i que no es pot explicar, s'ha de viure.
Totalment. Moltes gràcies a vosaltres.
Oh, sí!
Y pasé por mi mente y encontré aquel rincón que te dejé, donde guardo los momentos que no olvidé.
I tu que ens escoltes, potser formes part o t'hagués agradat formar part d'una colla gegantera on són molts amics i amigues que formen part, donen el seu cor i ànima doncs per formar aquestes colles d'amics, de geganters, que ens fan gaudir a tots. I el proper dissabte, 13 de juliol, la colla de geganters de l'Esquirol organitza la seva esperada trobada de gegants anual, i els carrers del poble s'omplen de gegants, gegantons, capgrossos, que desfilen i ballen per la gent. De fet, jo sóc capgros perquè els de Mataró ens diuen capgrossos, i la meva ciutat és Mataró, però no sóc cap grossa de la mateixa manera que ho és l'Olec, que forma part de la colla gegantera de l'Esquirol. Molt bon dia, Olec.
Hola, bon dia.
Olec, tu formes part del cap gros, del gegant o del gegantón?
Correcte, jo porto els gegants.
I des de quan vas començar a interessar-te per el món dels gegants?
Mira, jo vaig començar el 2011, quan tenia 7 anys.
I et venia de família o d'on et ve?
No. Mira, estàvem a la festa final de curs de l'escola, i mira, estàvem una mica amb tots els meus companys, tot això, i van venir uns de la colla, amb els capgrossos, perquè la gent els provés i se'ls mirés. Aquestes coses són les que fem per apropar una mica la cultura, els nens i nenes, que ho puguin veure. I mira, ens els vam posar, vam anar provant, i semblava que ens agradava, eh? I així, anar fent, ens van oferir portar els capgrossos el dia de la nostra trobada, que la fem ara, d'aquí 3 setmanes, el dissabte, el segon dissabte de juliol.
El dia 13 de juliol. I llavors, què venen? Colles d'arreu? O d'on són les colles que venen?
Venen colles d'arreu de Catalunya, del territori. Vale? Nosaltres funcionem mitjançant intercanvi, o sigui, Nosaltres anem a la població de la colla i ells venen a la nostra població.
Llavors, així, doncs, la unió fa la força i sou més. I quina música t'agrada més per fer ballar els gegants?
De música hi ha diferents músiques. Per exemple, grup de grallers, batucades, acoples... Normalment, totes les coses tenen grallers, perquè és una mica la música que es toca. Però a mi el que m'agrada més és la copla.
Hi ha alguna anècdota divertida, Olec, que hagis viscut durant alguna trobada?
Bueno, d'anècdotes tenim moltes, de bones i dolentes.
Les dolentes les deixem a part. Les deixem, és cap de setmana, volem estar de bon humor. N'hi ha alguna així de bona, alguna especial que recordis?
Bueno, la que recordo una mica més és quan el 2017, quan vam fer 40 anys, vam fer venir 40 gegants. Vam omplir el poble de gegants. O sigui, 40 gegants, 20 parelles. I això va ser un moment molt, molt orgullós per mi.
Clar, molt màgic, extraordinari, sí. Molt diferent també, perquè clar, no és fàcil que vinguin tantes colles. I de fet, el dia 13, què ho feu? Durant tot el dia, per aquells amics i amigues que ens escolten i que es vulguin apropar o vulguin veure, a quin horari poden venir a l'Esquirol?
I ho fem a la tarda, vale? Comencem a les 6 amb una plantada a la pista poliesportiva, que és per allà al pavelló, és una esportiva. Després a les 7 comencem cercavila, pels carrers del poble, i cap allà a quarts de nou entrem a la plaça Nova, que està allà al mig del centre, i fem la mostra de balls de cada colla i la mostra final de balls, sempre.
Doncs ja ho sabeu, tenim cita doncs, amb aquesta trobada de gegants, gegantons, capgrossos a l'Esquirol, i sobretot no ens ho podem perdre el dia 13. I si voleu més informació, www.lesquirol.cat. I, Olec, jo t'agraeixo molt que hagis estat aquest matí amb nosaltres i que viviu, doncs, els gegants, la cultura, amb tant d'amor i tanta passió.
Gràcies a tu per convidar-me.
Escoltem la cançó Qualsevol nit pot sortir al sol, de Jaume Sisa, una cançó màgica, poètica, que evoca un món fantàstic, on els somnis es fan realitat, que bé que es facin realitat els somnis. I el més important és tenir-ne, així que escoltant-la et deixo amb el butlletí informatiu de les 11, no deixis de somiar i no marxis. Jo sóc la Raquel Camins i encara ens queden molt bones propostes per donar-te en aquest dissabte, així que queda't amb mi. Fins ara.
Perfums, heus aquí a Blancaneus, en Pulgarcito.